Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat aquest dilluns la resposta del govern català als arancels de Donald Trump que gravaran les exportacions catalanes als Estats Units amb un 20% a partir d'aquest dimecres. Bona tarda, soc Carlos Losada i el govern de la Generalitat té previst mobilitzar un total de 1.500 milions d'euros per protegir les empreses catalanes afectades per l'increment dels arancels per les exportacions als Estats Units. Amb l'anomenat Pla Responem, el govern distribueix aquesta quantitat de la següent manera. 900 milions en crèdits a un interès de l'1,5% de l'Institut Català de Finances, 300 milions d'ajuts directes, sobretot al sector agroalimentari, 150 milions en fons d'inversió, 130 en assessorament per obrir nous mercats i 20 milions en promoció de les empreses catalanes. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
D'on sortirà tota aquesta milionada, aviam?
Doncs amb els pressupostos prorrogats, el govern de la Generalitat des del 2023, Salvador Illa té hores d'ara dues línies. Primera, com ha dit, reprogramar les prioritats de les conselleries afectades, és a dir, canviar el que seria en aquest cas les prioritats financeres. I la segona, obrir una negociació, que ja la té establerta amb Esquerra Republicana de Catalunya, per l'aprovació d'una nova ampliació de crèdit, en aquest cas valorat en 1.800 milions d'euros. Recordem que aquest dimecres 9 d'abril entren en vigor els arancels recíprocs als Estats Units i el 20% per la Unió Europea. L'afectació a Catalunya és de 4.350 milions d'euros de les exportacions a catalanes al país americà per part de les 3.160 empreses exportadores regulars. Les xifres representen el 4,3% de les vendes de Catalunya a l'estranger i el 17,2% de les empreses exportadores. Illa justifica mobilitzar els 1.500 milions d'euros per protegir a les empreses catalanes davant d'una situació que hi qualifica d'inèdita i imprevisible.
Si alguna cosa hem après és que ens enfrontem a un escenari de canvi constant degut a la pròpia situació inèdita a la que ens enfrontem i també a la imprevisibilitat i a l'arbitrarietat de les decisions de l'administració Trump. Això va molt més enllà de les estadístiques d'exportacions i de balanços comercials. Està en joc el model europeu i l'arquitectura geopolítica mundial. Protegir els sectors econòmics és protegir els motors de la nostra prosperitat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat aquest pla al Consell del Diàleg Social integrat pels principals sindicats i patronals, que ha explicat doncs el programa de protecció i de la resposta als arancels de Donald Trump. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, diu que cal una mica de temps encara per valorar quin impacte real tindran aquests arancels i, això sí, desconfia de les ajudes directes.
Bueno, celebrem i analitzarem que n'hi hagin línies d'ajuts en aquest sentit, però no sé per què nosaltres pensem que aquests recursos són redireccionats i que no tindran els efectes i impactes necessaris per poder donar respostes a aquesta situació.
Aquesta tarda, els consellers d'Economia i Empresa, Alicia Romero i Miquel Samper, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, es reuniran amb representants dels grups parlamentaris per informar-los de les mesures del govern per fer front als arancels.
Gràcies, Sergi. 7 minuts, 2:15, àrea de serveis. Parlem del temps. La setmana ha començat amb poc fred i amb moltes temperatures, al voltant dels 15 graus a primera hora d'aquest matí, sobretot a punts de la costa i del prelitoral. Al migdia, els termòmetres no s'han infilat tant com ahir, però tot i això, l'ambient és força càlid, amb màximes que es veuran al voltant de les 3 de la tarda, entre els 20 i els 25 graus aproximadament. Durant el matí, el sol es mantindrà o es manteja com a gran protagonista arreu de Catalunya. A la tarda creixeran nuvolades, creixeran alguns ruixats al voltant de les comarques de la Catalunya interior i també Pirineu de Girona. La resta de la setmana s'espera un temps molt primaveral, hi haurà estones de sol, alguns ruixats i temperatures que tendiran a pujar, sobretot de cara al cap de setmana. Situació a la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Com és habitual, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, un vehicle avariat aquí a l'autovia 2, zona de Castellbisbal, talla carril, en sentit Lleida. I aquí hi ha aturades, cua de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de l'autovia 2, zona de Castellbisbal i en sentit Lleida. I també tenim un vehicle avariat, en aquest cas a l'autopista AP7, al tram de Santa Perpètua. També parlem d'un carril tallat, direcció sud, sentit Papiol o sentit Tarragona, i hi ha aturades més llargues de 3-4 quilòmetres en aquest punt de Santa Perpètua, autopista AP7 i en direcció sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que aquest cap de setmana van atacar una dona de 44 anys, la van ferir amb una arma blanca i la van agredir sexualment a Sant Miquel de Balenyà, a la comarca d'Osona. Ha començat aquest matí el digital El Caso. I mentre els Mossos estan investigant aquest cas, ara vull parlar de la Laura, que és un nom fictici. Es tracta d'una noia de 37 anys que viu amb angoixa i por des de que fa dues setmanes va ser violada per dos homes a Terrassa. Ella els ha identificat de forma fefaent a tots dos. Hi ha proves forenses que corroboren la seva denúncia, però el jutge els ha deixat en llibertat a tots. Ella se sent víctima de segona, diu que es troba desemparada i està molt decebuda, sobretot amb la justícia. Li ha explicat tot plegat a la Yolanda Canales.
La Laura viu contínuament amb por perquè tem que en qualsevol moment algun dels seus presumptes agressors li facin alguna cosa. De fet, un d'ells ja la va amenaçar el mateix dia que es va produir la violació perquè no denunciés, però també després de declarar al jutjat la va trucar amb un número ocult i va dir que la buscaria per matar-la. I això que el jutge li va imposar restricció total de comunicació amb la víctima i no acostar-se a ella menys de 500 metres. Però la Laura diu que no és suficient. Tots dos estan al carrer i viu sempre amb aquesta angoixa.
¿Tú sabes lo que ir a la calle con miedo y mirar por todas las esquinas? Pues eso, así me siento yo, que no puedo salir ni a la puerta de la calle sola. Tengo muchas pesadillas, yo no duermo, estoy con mucha medicación. Encima la medicación que me han mandado que tengo que tomarme durante un mes. Me crea mucho dolor de estómago. Soy una persona que tengo anorexia nerviosa ya desde chica.
Per això diu sentir-se desprotegida i es considera en certa manera una víctima de segona. No es tracta igual un cas de violència masclista que una situació com la seva quan les dues dones són víctimes.
Sí, pero por pegarle un aguanta a su pareja al otro, se come 6 meses de prisión. Y la mujer está tan tranquila. Y yo por esto me tengo que quedar en mi casa, retenida por miedo.
I després està el jutge que instrueix el cas, Marcos Melendi, que no és la primera vegada que és notícia per decisions controvertides. Va ser l'instructor del cas de la manada de Sabadell, d'un violador que va segrestar i agredir dues dones a la zona de les Fonts de Terrassa, o d'un altre delinqüent que en un permís es va fugar d'un control policial i va ferir agents dels Mossos i de la policia local de Terrassa. En tots els casos, el jutge va declarar llibertat provisional per als delinqüents i un dels acusats de la manada de Sabadell, per exemple, va aprofitar per donar-se la fuga i encara està en parador desconegut.
Gràcies, Holanda. Déu-n'hi-do el cas d'aquesta noia de Terrassa i déu-n'hi-do també el currículum professional d'aquest jutge de Sabadell. Aquest dilluns, a COPE Catalunya i Andorra, estem explicant que els trastorns de la conducta alimentària, els TCA, són trastorns mentals que estan presents en totes les edats, sense importar el sexe, i que generen un comportament patològic enfront de la ingesta d'aliments, així com una obsessió pel control del pes i també la imatge. Els que pateixen TCA sofreixen alteracions a nivell mental i físic, i encara que és possible tractar-les, és necessari que l'afectat se submeti a un tractament mèdic i psicològic que generalment tendeix a ser llarg i molt complex. En el model d'actuació dels centres ITA intervenen totes aquestes àrees de la persona afectada per la malaltia, tenint en compte els trastorns associats i que no es limiten a la recuperació del pes, sinó que es treballa amb la recuperació del benestar físic i també emocional. Per aconseguir una recuperació definitiva és fonamental conèixer en profunditat el funcionament del trastorn en la vida de cada individu i del seu entorn, i quin és el camí específic de cada persona per aconseguir una autonomia plena. Un paper fonamental és la del nutricionista. Ens ha explicat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra el Ferran Vila, que és coordinador dels nutricionistes dels centres ITA. Amb ell ha estat la Yolanda Canales.
Per poder establir una bona pauta de nutrició s'ha de tenir en compte quin és l'estat de cada persona, la seva gravetat, i a partir d'aquí, diu Ferran Vila, s'ha d'entendre la relació que té el malalt amb el menjar i també teixir una bona relació personal per començar a treballar, ja que es tracta, diu, de processos molt llargs.
Normalment el primer i el més interessant a fer per tenir una bona entrevista és poder entendre quina és la relació que té aquesta persona amb el menjar i què és el que menja actualment. Veure quins són els símptomes que té, no?, relacionats amb el menjar, i començar a tenir una bona relació amb la persona perquè, bueno, per poder establir uns bons objectius, per poder començar a treballar conjuntament. Són processos llargs.
D'entrada, diu, s'ha d'incidir en la qüestió del pes o els vòmits, i depèn de la gravetat s'ha de pensar en algun ingrés, sobretot al principi, i s'ha de tractar, evidentment, les alteracions i començar la renutrició. I aquí, diu, s'ha d'anar molt en compte per evitar complicacions.
No, perquè al final el tornar a renutrir en casos de gravetat sí. aquestes persones s'ha de vigilar perquè ja s'ha risc d'un síndrome que és el síndrome de realimentació. Llavors, bueno, per evitar que hi hagi més complicacions és una cosa que es fa com molt medida i que, bueno, que s'ha de fer molt bé.
En una primera etapa l'atenció és més terapèutica, es tracta de recuperar pes i nutrients, l'equilibri, per exemple, però la segona es treballa més en l'àmbit més psicològic, en intentar desestigmatitzar el fet de menjar i ajudar a trencar mites al voltant de l'aliment, però sobretot també que els malalts coneguin quines són les línies vermelles que hi ha i si les trepitgen, que puguin demanar ajuda.
D'on, primer de tot, d'on va sorgir tot i quines són les creences, no?, que tenia al voltant de l'alimentació i al voltant d'aquesta cultura més a la dieta. I després també intentem buscar quines són aquestes línies vermelles que haurien de tenir en compte per veure que si les tornen a trepitjar, poder demanar ajuda i poder acompanyar-se d'un entorn que els puguin ajudar.
A Catalunya s'estima que prop de 28.000 joves o adolescents pateixen algun trastorn de la conducta alimentària. Afecten majoritàriament a nens, nenes, dones joves i cada vegada més als adults. Entre els anys 2018 i 2023, el 45% dels diagnòstics s'han produït entre menors d'edat, segons dades del Departament de Salut.
Puc parlar amb la Mònica Muñoz, que és la directora del Centre Especialitzat en TFA de ITA a Canet de Mar. Senyora Muñoz, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, si et sembla, anem primer amb el que nosaltres diem informació de servei, que en un tema tan greu i tan important com el TCA. Quins són les senyals d'alarma davant d'un TCA? Quines han de ser i com s'han d'enfocar aquestes senyals d'alarma, Mònica?
Doncs el primer que ens ha de cridar l'atenció és que hi hagi canvis en el comportament alimentari, no? És a dir, sigui perquè la persona comença a menjar menys, sigui perquè comença a menjar diferent, és a dir, a deixar de menjar algun tipus d'aliment, o sigui també a vegades perquè comença a menjar més, no? És a dir, al final, el primer que ens ha de fer cridar l'atenció és un canvi en el comportament alimentari. I normalment aquest canvi en el comportament alimentari va acompanyat d'altres canvis, per exemple, que s'estigui començant a aïllar, que estigui començant a tancar-se més a l'habitació, que comenci també un altre canvi que també ens ha de fer cridar l'atenció, és que hi hagi un increment de l'irritabilitat, que estiguin més inestables. És a dir, que veiem que alguna cosa està passant, no? Allò que, i sobretot el que hem d'estar és a prop, no?, per identificar aquests canvis i poder detectar a temps.
Explica'ns una mica l'important que té la participació dels pares en tot el procés de recuperació del seu fill o filla, perquè jo crec que a ITA els impliqueu molt en aquest procés de recuperació, veritat?
Ui, tant. Nosaltres no entenem el tractament d'aquest tipus de problemes sense la participació de la família. Independentment de l'edat, però evidentment com més petits són, més important és el paper de la família. La família ha de fer equip, no?, amb l'equip clínic, tant per el que és l'ajuda amb controlar el símptoma purament, no?, és a dir, ajudar la persona a anar normalitzant la seva alimentació, com també ajudar amb la resta de coses que li puguin estar passant amb aquella persona, no?, que a vegades no són tan evidents, però que a la que comencem a rascar sempre hi ha dificultats amb la base del trastorn alimentari. Per tant, no podem entendre el tractament de la persona aïllada, sinó la família de formar part, per a vegades també identificar si hi ha alguna dinàmica, no?, que pugui estar allà dificultant, no?, que la persona se'n surti del problema. O sigui que no ho podem entendre d'una altra manera.
Els experts sempre diuen el mateix, que sota d'un TCA hi ha altres trastorns, no?, normalment multicausals, sí, i que requereixen un abordatge molt més complex. Ahir, com gestioneu aquest global del problema, Mònica?
Sí, de dues maneres, no? Per una banda, tractant el problema des d'un equip interdisciplinar, és a dir, el nostre model de tractament és el psicòleg o psicòloga qui coordina el tractament, però ha d'anar de la mà del psiquiatre, del nutricionista, psicopedagoga, educador social, i a més, l'abordatge ha de ser no només de la persona a nivell individual, sinó doncs també com deia, no? Conjuntament amb la família, amb el grup d'iguals, per poder veure què és tot el que li està passant a la persona, no? A la base, què li ha anat passant al llarg de la seva vida i que no ha pogut gestionar d'una altra manera, i al final no ha acabat explotant en forma d'un trastorn alimentari. El fet del trastorn alimentari és això, ah, és quan es conflueixen, no, molts factors i que la persona no pot resoldre d'una altra manera i acaba manifestant-se, no, en la forma del trastorn alimentari.
Hi ha també un altre factor important, que és el que es parla sempre de les xarxes socials, l'accés a edats molt primerenques, els mòbils, l'addicció als me gusta. Això és un dels altres grans factors de risc, Mònica.
I tant. I a veure, jo també sempre dic que ja hi havia trastorns alimentaris abans de l'aparició de les xarxes, però és que tot això el que ha fet és intensificar-ho molt més, augmentar-ho, perquè constantment, si amb el trastorn alimentari el funcionament habitual de les persones que el pateixen és que necessiten de l'aprovació dels altres, no? És com que els altres són un mirall per valorar-se, no? Per valorar la seva autoestima. Llavors, clar, depenen de, com bé deies, no? Més likes, més autoestima, sí. Menys likes vol dir que no agrado a ningú, i és, sí, un problema molt seriós.
Tinc entès també, Mònica, que ahir te doneu molta importància que els nois i noies que teniu en tractament doncs puguin continuar el seu, per exemple, el curs acadèmic, que és molt important, i que tinguin projectes de futur. Això és un element que m'agradaria que destaquessis.
Sí. Bueno, és que és importantíssim, no? Fins i tot durant l'ingrés, no? Com bé deies, a diari dediquen un temps al seguiment del curs. Nosaltres tenim l'equip socioeducatiu com a part de l'equip assistencial, que coordina una psicopedagoga, en el cas de Canet, i que la psicopedagoga es coordina amb el tutor o tutora del centre educatiu perquè durant l'ingrés puguin seguir el curs i no estar desconnectats, no? Al final, el que puguin estar seguint el seu curs mentre que es tracten, els connecta, no? amb la vida que tenen a fora i amb el seu projecte. I la recuperació passa molt per reenganxar-se, no? al seu projecte de vida, que mentre que estan en plena malaltia bueno, es pot veure distorsionat o se senten molt poca confiança de poder tirar-lo endavant, i per tant, sí, el tractament ha de mirar endavant, no? La persona quan es recuperi, com continuarà en la seva vida, què farà, per tant, els estudis i en general...
Mònica, acabem ja l'alerta del tema dels TCA, és que cada cop hi ha nens i nenes més joves que acaben aquest tipus de problemes. Ho heu notat, ahir, a vosaltres? Quin és el perfil d'aquests joves en tractament? Hi ha més nois, més nois que noies? Quina edat tenen? Quant temps dura el tractament?
Doncs, i tant que ho hem notat, al pas dels anys detectem cada cop casos en nenes i nens més petits, perquè és cert que així com a mesura que es van fent més grans, sí que clarament la ràtio, no, és de 9 noies i un noi, no, en trastorns alimentaris, però quan són més petits no hi ha tanta diferència, no? També hi ha molts nens. I amb això, per mi, sens dubte, tot l'accés que tenen des de tan petits, no, a tot el món virtual, fa que des de molt petits ja tot el pes, la importància que es dona a la imatge, a l'aparença, al que mostrem, no, a través de les xarxes, del YouTube, del TikTok, del no sé què, fa que estigui exposats a edats que no tenen prou maduresa, i per tant acabem veient nenes molt petites amb anorèxies com si tinguessin 15 anys.
Molt bé, doncs, Mònica Muñoz, que és la directora del Centre Especialitzat en TCA d'ITA, Canet de Mar, gràcies per atendre'ns avui al migdia a COPE Catalunya i Andorra. Endavant amb la tasca que veu, que és molt important i és molt positiva, i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs arriba el moment de fer una petita parada, un parèntesi per publicitat, i després coneixerem quins són els objectius que s'ha marcat la nova presidenta del TSJ, que avui ha pres possessió del seu càrrec. D'aquí 2 minuts i mig entrem en detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo. habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba
de Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Que en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 4047 y pruébalos gratis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs la magistrada Mercè Caso ja és presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en substitució de Jesús Maria Barrientos, amb mandat caducat des de l'any 2021. Caso va ser degana dels jutjats de Barcelona i en l'última etapa ha presidit la secció 12a de l'Audiència de Barcelona. Avui ha dibuixat els objectius que s'ha marcat en el seu mandat.
La nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha deixat clar que copsarà les necessitats de cada jutjat i mantindrà les reunions que faci falta tant amb el Consell General del Poder Judicial com amb les administracions perquè a Catalunya s'incrementi la plantilla i fer front, diu, a la insuportable càrrega de feina a la que hores d'ara o que hores d'ara tenen els jutges. També ha fet una aferrissada defensa de l'estat de dret que considera que cal defensar davant la foscor. I en aquest sentit, i en una referència a les crítiques per la recent absolució a l'exfutbolista Dani Alves per agressió sexual, tot i que en cap moment ha citat el cas, Caso ha recordat que amb la manca de respecte cap a les decisions judicials s'afebleix l'estat de dret i recorda que també hi ha la possibilitat de recórrer.
Però el dret és un instrument tècnic que té regles complexes de difícil interpretació. Tenim un sistema de recursos que garanteix la revisió de les nostres decisions. Però la crítica no pot comportar la manca de respecte cap a les decisions judicials, perquè d'aquesta forma afeblim l'estat de dret i menys tenim les institucions que el protegeixen.
També s'ha compromès a defensar l'ús del català a la justícia, ha instat a utilitzar-lo, a que donin el pas a tots aquells que el parlen en l'àmbit privat, però no així en el professional, i poder satisfer també d'aquesta forma els drets lingüístics dels ciutadans.
Molt bé. Cada dia milers de persones fugen del règim talibà a través de l'única ruta possible per sortir de l'Afganistan. És l'última oportunitat que tenen per evitar la pobresa i la desesperació, però no totes, no tothom ho aconsegueix. Des de Catalunya, dues petites ONGs treballen conjuntament per acompanyar dones que han aconseguit fugir de l'Afganistan i viuen refugiades al Pakistan. Ja n'han portat unes 400 a Catalunya. A Barcelona, una ciutat coneguda per la seva diversitat i acolliment es troben refugiats d'afganesos que han fugit de l'horror i també de la repressió dels talibans. Més de 793 afganesos resideixen a la capital catalana, segons xifres recents, buscant reconstruir les seves vides lluny del conflicte que són el seu país d'origen. Aquestes persones que han sobreviscut a situacions extremes en recorden la importància de la solidaritat i la justícia en temps de crisi humanitària. La professora universitària Karina Gibert, membre de l'ONG People Help, ha passat per la Ràdio COPE Catalunya i Andorra i ens ha explicat com ajuden a fugir i a iniciar una nova vida a les dones de l'Afganistan. Li ho ha explicat el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi, de nou.
Sí, bona tarda, Carles. De nou, la consellera de People Help, Karina Gibert, ha fet una enumeració del catàleg d'horror que estan patint les dones de l'Afganistan des del retorn dels talibans. Aquest pròxim 15 d'agost es compliran 4 anys de tornada al poder dels talibans a l'Afganistan i cada vegada és molt pitjor per les dones. Karina Gibert parla de tragèdia.
És terrible. És terrible, realment. I a més és una reflexió que a mi m'impacta molt, no? Perquè aquestes dones fa 4 anys o 5 vivien pràcticament com nosaltres i de la noche a la mañana primer va ser que no podien treballar, després va ser que no podien estudiar, després va ser que no podien anar a la pelo i ara no en tenen prou en que estiguin tancades i no puguin ni parlar ni trobar-se amb altres dones, ni res de res, sinó que ara ja no poden ni veure la llum del sol i les tenen en espai sense finestres.
Karina Gibert confirma que el govern talibà inverteix molts esforços a monitoritzar tot el que es diu fora de les seves fronteres i poden seguir el rastre de les metadades que queden fixades en arxius com un vídeo gravat amb un telèfon mòbil. Les amenaces, per tant, són reals amb el treball d'aquestes dues ONGs catalanes.
Sí, nosaltres cada vegada que llancem un crit ens cau la xarxa, clar. Sí, sí, hem d'anar molt en compte i tenir-ho tot molt preparat perquè ens tiren a terra els servidors. Bueno, sí, clar. De fet, hem de vigilar molt que les webs nostres no portin la paraula Afganistan a les URLs i moltes coses hem de tenir en compte perquè, efectivament, ells vigilen.
Recordem que les dones afganeses tenen el dret d'asil a Europa pel risc de persecució al seu país únicament pel seu gènere, per ser dones. El camp duríssim és passar aquestes dones a Pakistan. Allà les dones afganeses s'amunteguen al camp de refugiats. Les dues petites ONG catalanes ajuden a acompanyar en tots els tràmits i la burocràcia per poder portar-los a Occident. I una de les portes d'entrada és a Catalunya. És la tasca capital de la entitat People Help que agrupa tota l'ajuda de les dones d'Afganistan.
Doncs ja heu escoltat el testimoni d'aquesta protagonista, d'aquesta responsable de la ONG, doncs que es dedica a rescatar dones de l'Afganistan, portar-les fins a Catalunya per donar-los una nova vida, una vida molt més respectable de la que tenen a l'Afganistan, on els talibans, que van tornar al poder l'any 2021, a l'agost de 2021, després de la retirada de les tropes, especialment dels Estats Units, i per tant, ara que estem a la vegada de 2025, farà doncs gairebé 4 anys que governen l'Afganistan. Qui coneix molt bé la política internacional és el protagonista que ara m'escolta, és el senyor Gustavo de Aristegui, diplomàtico, político, que el podeu escoltar doncs, o el dimarts o el dimecres al matí a primeríssima hora amb Carlos Herrera, parlant d'això del que ell sap molt bé de la política internacional. Gustavo de Aristegui, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo definirías la situación actual en Afganistán bajo el gobierno de los talibanes que llevan ya, como yo decía al principio, 4 años masacrando a la población. Gustavo.
Bueno, es verdaderamente una tragedia sin precedentes porque aunque ha tenido ya otro ciclo de barbarie el régimen talibán anterior, pero es que vuelven mucho más resabiados, con mucha más experiencia, con una barbarie renovada después de muchísimos años de estar luchando en contra de las fuerzas internacionales de la ISAF con los Estados Unidos en la cabeza. Y han sabido corregir las debilidades, y se puede hablar de debilidades, que tenían en su primer intento de barbarie. Es lo más difícil, lo más duro, obviamente, lo que más vemos en Occidente es lo que se hace a mujeres y a niñas, sí, que se les prohíbe poder moverse libremente por las ciudades y pueblos. por la calle, si no están acompañadas por un familiar masculino, y desde luego el no darles acceso a la universidad, al colegio, a la formación, a la educación en definitiva. Solamente se les permite ir a las madrasas y, en consecuencia, solo tener educación religiosa.
En esta línea, Gustavo, ¿qué respuesta tendría que dar la comunidad internacional ante estas violaciones de derechos fundamentales, siempre, como decías, dirigidas a las mujeres y a las niñas? ¿Qué tendría que hacer esa comunidad internacional?
Bueno, y obviamente, como dices, es a los derechos fundamentales, a todos los derechos humanos. Cualquier persona que no tenga una ideología medieval monstruosa como la de los talibanes, en cierto, hay que decir talibán, porque talibán ya es el plural, con lo cual estamos cayendo en el error de tantos de decir los talibanes cuando tendríamos que decir los talibán. Da igual. Los talibán son, como digo, unos bárbaros medievales, pero más allá son unos bárbaros medievales con métodos del siglo XXI, con propaganda del siglo XXI, con eficacísimas armas del siglo XXI. A mí me gustaría recordar cómo se produce la segunda llegada de los talibán al poder, cómo huye el gobierno Biden, dejando varios miles de millones de dólares en equipo internacional, y nos trataban de convencer diciendo no tendrán ni idea de cómo utilizarlo, no sabrán utilizar los blindados, no sabrán utilizar los helicópteros que no nos pudimos llevar, no van a suponer un riesgo para los vecinos. Y en el siguiente capítulo hay un desfile de las fuerzas de los talibán, en la que lo primero que sacan es los blindados y lo segundo que sacan son los helicópteros volando. O sea, desde luego, extraordinaria. A mí me gustaría también decir que hay gente en la zona que ha sido muy importante para tratar de rescatar a gente oprimida. Sí. Por ejemplo, el hay que dar al César lo que es el César, ¿verdad? Pues una parte de los pakistaníes ha tenido una actitud extraordinariamente generosa hacia quienes han huido hacia Pakistán, huyendo de la barbarie talibán. También tampoco es que Pakistán sea la Suiza,
un paraíso, ¿no?
De Asia Central, ¿eh? Pero bueno, peor que los talibanes, yo creo que no debe haber nada en el mundo.
Gustavo, ¿crees que el régimen talibán es estable, tiene el apoyo interno de la población, o les tiene sometidos?
No. La pregunta es muy pertinente, ¿eh? Te diré, ya sé que esto en periodismo, en primero de periodismo es lo que no hay que decir, dice, le agradezco mucho la pregunta, pero sin embargo te diré que es muy pertinente la pregunta, porque no hay un régimen opresivo con tanta eficacia y con tanta crueldad que no sea una oligarquía. Me explico. Las dictaduras unipersonales siempre tienen una clique, un grupo de gente que son imprescindibles para ejercer la opresión. Un solo dictador no puede oprimir a millones de personas. Tendrá la policía, el ejército de la dictadura, los servicios de inteligencia y las policías secretas normalmente brutales. Pero el régimen talibán, como el régimen iraní, tienen un apoyo de un porcentaje no pequeño de la población, pero minoritario. Digamos que puede ser un 20, un 30 o más, 35. En el caso de Irán, pues estará en torno al 35, incluso 40, que oprime al resto de la población. Yo diría que es un 35. En el caso de los talibán, es un porcentaje que llegó en un momento dado a un 40, entre los suníes, y ahora me explico este matiz, pero bajando rapidísimamente, porque obviamente había una especie de escozor, ¿no?, de la población afgana por tantos años de presencia extranjera. No veían muy bien cuál era la razón de que permaneciesen las fuerzas extranjeras, y lamentablemente, en cuanto se marcharon, volvió la barbarie talibán. Claro. En cuanto llegaron de nuevo, la popularidad entre aquellos que estaban hartos de la presencia extranjera descendió exponencialmente. Pero lo que es más importante, todos aquellos que no son extremistas musulmanes suníes, que son, por ejemplo, gente musulmanes chiíes, o minorías, incluso que son suníes, los tayikos, por ejemplo, aunque los tayikos en su mayoría aplastante son chiíes, estos siempre han sido monstruosamente masacrados por los talibán y por sus...
Es un tema complejísimo, Gustavo de Aristegui. Se nos ha agotado el tiempo, me quedan muchas más preguntas, pero el tiempo es hoy, ya sabes, en radio, y solo agradecerte que nos hayas atendido. Carlos, Gustavo de Aristegui es diplomático y político, y nos ha dibujado cuál es la situación presente. Yo no sé si el futuro es, en fin, esperanzador o no para la pobre gente de Afganistán. Gustavo de Aristegui, gracias, buenas tardes y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada som més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs hem entrat a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra i rebem per parlar d'esports amb el Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports COPE, tenim una setmana de Champions, veritat?
Sí, arrenquen els quarts de final de la màxima competició continental. No oblidem la Lliga, perquè el Barça... Mira, ho estem preguntant avui a les xarxes socials del programa, a x@esportscope. Ja saps allò de com veure el got, eh? Després de la derrota del Real Madrid, l'empat és bo, és un punt sumat, oportunitat per perduda. No oblidem la Lliga, però comencem a mirar de cara aquest Barcelona-Dortmund i també aquest Arsenal-Real Madrid seran la portada del programa. Per cert, nom propi a Can Barça, Íñigo Martínez, ho ve explicant Helena Condis, avui entrenat amb normalitat amb el grup i, com venim dient, estarà a disposició de Hansi Flick pel partit de dimecres per aquest primer assalt a l'eliminatòria. I ja, a la segona part del programa, gabinet de crisi del Girona. Una victòria als últims 11 partits. 6 punts sumats dels últims 33 en joc. Està, òbviament, preocupadíssim el Girona pel fet de mantenir la categoria. Ara està a 7 punts. Avui hi ha un Leganés o Osasuna. El Leganés és el primer equip en zona de descens amb 27. Com li doni el Leganés al Lega per guanyar avui, estarà només el Girona 4 punts per sobre del descens i ha de visitar Osasuna el cap de setmana vinent. Pentinarem l'actualitat de l'Espanyol, que és tot el contrari. Dinàmiques totalment diferents, 32 punts, un partit pendent, en clara línia ascendent al conjunt blanquiblau que té com a propera estació el Celta. I ja, fora del futbol, benvolgut Losada, un altre clàssic de bàsquet guanyat pel Real Madrid. En porta 8 de consecutius davant el Barça. 89-91. També s'ha de dir que el Barça està competint amb tots els problemes que està tenint i ahir ho va fer i fins i tot va tenir l'oportunitat a l'última jugada, ja fora de temps, de guanyar el partit. Tot això i més, l'opinió de Poli Rincón, l'opinió de Ricardo Rossetti, moltes més històries, 3 i 5, 4 de la tarda, com és habitual, de dilluns a divendres en aquesta sintonia.
Molt bé, gràcies Albert, bon programa. Nosaltres doncs us escoltarem com sempre, com
no
deies, les 3 i 5 minuts. Abans d'acabar, ens que ara en queda uns 30 segons per recordar una última hora que s'arriba ara mateix i que fa referència al sector turístic de Catalunya, sempre pendent de l'actualitat. El govern retira el decret sobre inundabilitat dels campis i crearà un grup de treball per aprovar-ne un de nou. Això és una alegria, segons ha dit el president dels campis de Catalunya, Miquel Gotanigra. Tanquem així aquest repàs a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. No deixeu la sintonia de COPE. D'aquí uns segons, Pilar García Muñiz, amb la tarda, ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.